Bon dia, són les dues. I des d'ara mateix es pot demanar cita per vacunar la canalla d'entre 5 i 11 anys. Salut ho ha anunciat fa tot just una hora en un context de clar empitjorament de la pandèmia que obliga els CAPs a reorganitzar-se i que preocupa cada vegada més els hospitals.
Han començat a sortir notícies de centres que en aquests moments ja estan desprogramant intervencions quirúrgiques per poder atendre la pressió Covid, perquè si no, la disponibilitat que hi ha de llits, i recordem sempre que quan parlem d'un llit, el llit no té més misteri que el fet de que al costat té uns professionals treballant-hi, tenen un límit.
És la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel. Avui ja hi ha 1.078 ingressats als hospitals, 65 més que ahir. A les UCIs n'hi ha 272, són 5 més, i els experts que assessoren el govern ja comencen a parlar de recuperar restriccions.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La presidenta del comitè d'assessors, Magda Campins, ha avisat a Ràdio 4 que si les UCIs es continuen omplint aquest ritme s'hauran d'adoptar mesures pels vols de Nadal i tots els indicadors fan preveure que aquesta situació es mantindrà. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
De seguida, totes les novetats al voltant de la pandèmia, però tenim més notícies destacades, per exemple, de l'àmbit econòmic, i és que la xinesa Great Wall Motors no invertirà les plantes de Nissan.
Aquest matí ha comunicat la seva decisió definitiva. Les plantes quedaran buides d'aquí a dues setmanes i uns 1.700 treballadors es quedaran sense feina. La comissió de reindustrialització que els busca una sortida està reunida d'urgència per analitzar les alternatives que hi ha sobre la taula.
Suïssa arxiva la investigació pels 65 milions que Joan Carles I va donar Corina Larsen.
Són els diners que hauria rebut de l'Aràbia Saudita pel TGV de la Meca. El rei emèrit no estava investigat, si quatre persones al seu entorn, com la mateixa Larsen, i tots han quedat exculpats.
El Barça s'enfrontarà al Nàpols, als setzens de final de l'Europa League.
És el rival de més entitat dels que li podien tocar, ara mateix quart classificat de la Lliga Italiana a 4 punts del líder. L'anada es jugarà al Camp Nou el 17 de febrer i la tornada a Nàpols el 24 de febrer. Pel que fa als altres tres equips de la Lliga Espanyola, el Sevilla jugarà contra el Dinamo de Zagreb, el Betis contra el Zenit i la Reial Societat contra el Leipzig.
A la Champions, polèmica en el sorteig dels vuitens de final que s'haurà de repetir a les 3.
Tot plegat per un error a l'hora d'incloure la bola del Manchester United quan no tocava. Els anglesos havien quedat emparellats amb el Villarreal, amb qui van compartir grup. Un cop s'ha intentat resoldre l'errada, s'han oblidat d'incloure la bola del Manchester com a possible rival de l'Atlètic de Madrid. Precisament, els matalassers són un dels equips que s'han queixat i d'aquí a menys d'una hora es repetirà el sorteig. El més perjudicat, el Real Madrid, que havia quedat emparellat amb el Benfica.
El Barça negocia amb CBC després de votar en contra de l'acord amb la Lliga en l'assemblea de divendres.
El club negocia detalls molt concrets per poder arribar a un acord satisfactori per als seus interessos i que ajudaria a aplanar el camí de poder fitxar el mercat d'hivern. Goldman Sachs, que també forma part de CBC, és l'element clau que pot afavorir que finalment el Barça s'hi adhereixi.
I l'últim titular és pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Avui comença una setmana força tranquil·la. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, s'espera una setmana tranquil·la, sense ventades, nevades ni tampoc pluja. Serà una setmana marcada per l'anticicló. Una tarda avui tranquil·la, amb sol, amb pinzellades de núvols prims i amb algunes restes de boires, bàsicament cap a les comarques de Ponent. Les temperatures una mica més baixes que ahir, entre els 11 i els 16 graus de màxima. Demà puja la temperatura diurna, especialment la nit sí que serà freda, i es mantindrà la mateixa dinàmica de temps amb boires de bon matí cap a la Catalunya central, punts del prelitoral i valls del Pirineu, i a la resta cel serem aquest fred a primera hora, però amb un migdia més agradable.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1 migdia.
El creixement dels contagis ja posa entre les cordes els centres d'atenció primària. Només divendres passat hi va haver un sol dia més de 20.000 visites relacionades amb el Covid, unes xifres que no es registraven des de la primera setmana d'agost. Amb la previsió que els casos continuïn creixent, el Servei Català de la Salut posa en marxa la fase de mitigació de la pandèmia i reorganitza l'atenció dels malalts amb Covid. Les proves es passaran a fer fora dels ambulatoris i els contactes estrets se'ls farà un test d'antígens que, tot i ser menys eficaç que una PCR, és més ràpid, Laia Colomé.
Només ahir diumenge es van diagnosticar més de 3.300 casos nous, tot i que encara no s'ha arribat a les xifres de la cinquena onada. Ara els CAPs tenen molta altra feina que el juliol, s'apropa l'hivern i altres malalties respiratòries i els metges estan recuperant les visites presencials que havien hagut de deixar de banda durant mesos. Salut no vol haver de renunciar a l'atenció habitual dels CAPs, per això els testatges es faran fora dels ambulatoris i tot i que encara no s'ha d'arribar a l'extrem de la cinquena onada, on es van deixar de fer proves als contactes estrets, de moment es mantenen, però es faran amb testos d'antígens i no PCR. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, defensa que en un moment com l'actual són del tot vàlids.
La indicació és substituir o utilitzar en llocs de moltes PCRs, utilitzar test d'antígens, perquè és molt més ràpid i perquè ja tens la... tenint en compte que tenim una prevalència alta, doncs el valor predictiu d'aquest test és millor i, per tant, se pot utilitzar.
Mentrestant, els hospitals aguanten la respiració davant l'onada, tot i que alguns centres han hagut de començar a desprogramar part de l'activitat no urgent. La majoria, de moment, poden assumir el miler d'ingressos que ja hi ha de Covid. Segons Salut, les vacunes, de moment, estan fent de mur de contenció. En aquest sentit, el coordinador d'hospitalització de Covid-19 a l'Hospital del Mar, Robert Guerri, ha explicat al Món a RAC1 que la majoria de pacients greus són persones no vacunades.
Quan estàs a la porta de l'hospital i veus entrar un pacient per la porta, la forma clínica que presenta ja les primeres hores, diguem, de l'evolució de la infecció, ja saps que aquella persona està o no està vacunada, perquè l'evolució d'una persona no vacunada és l'evolució que vèiem abans, un quadre respiratori greu que progressa ràpidament i que et porta a una situació límit.
D'aquí la crida tant d'experts com dels responsables de salut per administrar les terceres dosis a les persones més grans de 60 anys. La prioritat són les de 60-69, on de moment només la tenen 3 de cada 10.
Doncs bé, malgrat els hospitals ara estan aguantant millor l'impacte dels contagis que en d'altres onades, també tenen un límit. La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, Magda Campins, apunta que amb uns 500 pacients a les UCIs s'haurien de recuperar algunes restriccions. N'ha parlat a Ràdio 4.
Això pràcticament s'ha doblat en uns 10 dies, el número de pacients que tenim a la UCI. Si això va en aquest ritme d'increment, és possible que arribem a 500 pacients a la UCI en una setmana i mitja. Per tant, molta cura, perquè això què provoca? Provoca que no puguem atendre altres tipus de patologies. Hi ha hospitals que ja ho estan fent, no? Però ja els hi ha passat.
Per ara hi ha 242 malalts amb Covid a les UCIs, en són 7 més que ahir. Mentrestant, des de fa uns minuts ja es pot demanar cita per vacunar els infants d'entre 5 i 11 anys. A les dues, el Departament de Salut ha obert la citació a vacunacovidsalut.cat, això després que aquest matí han arribat les primeres 234.000 dosis pediàtriques de Pfizer que es començaran a punxar a partir de dimecres. A tot això, ja hi ha 9 casos confirmats de variant Omicron a Catalunya, Laia.
En són 4 més que dijous passat, 7 són de persones que havien viatjat a Sud-àfrica, mentre que els altres 2 són contactes estrets. Seu Salut assegura que encara no hi ha transmissió comunitària d'aquesta variant. Això mentre que el Regne Unit ha confirmat la primera víctima mortal al país per l'Omicron, ho ha anunciat el primer ministre Boris Johnson en una crida perquè els britànics rebin la tercera dosi de la vacuna.
I tot plegat a menys de 2 setmanes de Nadal i enmig dels dies amb més àpats d'empresa. Una situació que ha provocat que es dispari la venda de testos d'antígens en farmàcies. La setmana passada, durant el pont de la Puríssima, la majoria de farmàcies van doblar les vendes. En algun cas, fins i tot, es va arribar a multiplicar per 4. Això, tot i les crides dels últims dies d'experts i responsables de salut d'evitar les trobades amb amics i companys de feina.
La Federació de Farmàcies i el Col·legi de Farmacèutics atribueixen l'augment de les vendes tant a les festes prèvies al Nadal com també al creixement de la incidència de la pandèmia. Sempre que creixen els contagis, també ho fa la venda de testos. De fet, dels que supervisen els farmacèutics, que després reporten les dades de salut, només durant els primers 8 dies de desembre en van fer tants com tot el novembre. Malgrat això, el president de la Federació, Antoni Torres, assegura que el subministrament està garantit. No ha parlat a RAC1.
Tu pots a lo millor anar a una farmàcia que no en tingui, però pots anar a una altra i a lo millor sí que en tenia. I pots aquella que no en tenia, a lo millor en 4 o 5 dies ja en torna a tenir. Per què? Pues perquè els que ens importen els testos, pues en un moment determinat es poden quedar sense, però els tornen a tenir perquè no hi ha problema de fabricació com passava amb les mascaretes.
El preu varia entre els 5 i els 8 euros, segons l'establiment. El vocal d'anàlisi del col·legi, Xavier Tejedor, recomana comprar-lo a la farmàcia de confiança i mai per internet.
Sovint, en molts d'aquests testos que no estaven dins del canal de distribució oficial, pot ser que les declaracions de sensibilitat i especificitat no es correspongui amb la realitat.
Els experts aconsellen fer-se dos testos, un 48 hores abans de la trobada i un altre just abans.
Doncs tot i aquests consells, el sector de la restauració anima a sortir a sopar i dinar per les festes de Nadal als restaurants en una campanya que té el suport de la Generalitat. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, diu que la campanya és compatible amb les crides del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, d'evitar fer sopars per festes.
El que recomana el govern és sentit comú. El que recomana el conjunt de l'executiu, el conjunt del govern de la Generalitat de Catalunya, és sentit comú, atesa les circumstàncies. Per una banda, és evident, i en aquest sentit vull trencar una llança a favor del sector de la restauració, que està fent molt bé els deures.
El Gremi de Restauració de Barcelona assegura que el gruix de les reserves que hi ha per Nadal s'estan mantenint. Montse Martí.
El director del Gremi, Roger Pallarols, admet això sí que hi ha cancel·lacions i que els sopars que se suspenen són els que havien de reunir més persones. Pallarols insisteix que aquest Nadal serà millor que l'anterior pel que fa a activitat a bars i restaurants de Barcelona.
El fet que la restauració recuperi part del protagonisme en campanya de Nadal vol dir que la ciutadania recuperem part de la nostra normalitat segrestada. I és evident que no la recuperarem tota en aquest any que estem. I, per tant, que estem en un procés de paulatina recuperació.
El Gremi de Restauració de Barcelona diu que la implantació del passaport Covid està anant molt bé i que la gran majoria de bars i restaurants compleixen.
A tot això, els preus dels productes estrella d'aquest Nadal pujaran entre un 3 i un 18% en el cas del peix i el marisc, en canvi es mantindran els de fruites i hortalisses. Els majoristes de Mercabarna preveuen recuperar el volum de distribució prèvia a la pandèmia i comercialitzar unes 106.500 tones de productes. Mercabarna, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Els preus de la majoria del peix i marisc pujaran fins a arribar a nivells del 2019. Els que costaran més d'un any a l'altre són el besuc, la gamba fresca i el salmó, mentre que tindran increment moderat la cloïsa i l'escopinya. Pel que fa a les fruites, tots els cítrics baixen de preu i la pinya tropical ho fa un 10%. Mantenen preus les fruites exòtiques. En el cas de les hortalisses, costarà el mateix que l'any passat raves, naps i escaroles, i baixen l'api, la col i els porros. Els majoristes aconsellen anar al mercat a comprar sense una idea fixa. Gemma Flores és vicepresident de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna.
El que s'ha de fer és anar a plaça i comprar doncs, el que estigui millor de preu i el que estigui de més bona qualitat, perquè a vegades també la qualitat tampoc no és l'òptima, a vegades volem menjar el que no és òptim.
Els majoristes de Mercabarna esperen vendre un 12% més que el desembre del 2020 i confien que no els afecti la cancel·lació dels sopars d'empresa.
Gràcies, Josep. I la pandèmia ha disparat el nombre de famílies en risc d'exclusió social. Entre el 2019 i el 2020 van ser gairebé un 3% més. Tot i així, es tracta d'un problema cronificat i que ve de lluny, segons alerten des de les entitats catalanes d'acció social, Helena Soler.
Més d'un 26% de la població està en risc de pobresa i exclusió social, segons l'informe, una dada que va créixer com mai entre el 2019 i el 2020, 2,7 punts. Una pobresa que afecta especialment els infants. Un 36% de la població de menys de 18 anys està per sota del llindar de la pobresa i, sobretot, té un origen. Un 62% de les persones amb nacionalitat de fora de la Unió Europea és pobra. Unes dades que, com dèiem, s'han incrementat amb la pandèmia, però que fa temps que s'arrosseguen. Calculen que més d'un 20% de la pobresa està cronificada. Per això, el portaveu de la Fundació Cert.gi, Lluís Puigdemont, demana que les administracions facin reformes de fons i no només solucions a crisis puntuals.
No hi ha hagut la recuperació de la retallada, ni hi ha hagut una inversió realment, si es vol, un estat del benestar per tothom amb igualtat d'oportunitats. Sí, estem davant una situació estructural i no conjuntural. No estem abordant la pobresa i l'exclusió com caldria.
Tot i que encara no hi ha dades oficials del 2021, les entitats alerten que han augmentat les diferències entre aquells a qui la pandèmia no va afectar laboralment i els qui no han tornat a treballar o tenen feines molt pitjors.
En aquest context, el preu de la llum es torna a disparar i demà assolirà el segon màxim històric. S'enfilarà fins als 287 euros al megawatt hora, només 70 cèntims per sota del preu que es va pagar el 7 d'octubre i que no s'havia tornat a superar. Això és un 36% més que fa tot just una setmana i un 220% més que fa un any. L'hora més cara tornarà a ser de 8 a 9 del vespre. En aquesta franja, l'electricitat s'arribarà a pagar a 320 euros al megawatt hora.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem també en començar, la Fiscalia de Suïssa arxiva la investigació relacionada amb Joan Carles I. Es tracta de la causa que investigava la donació de 65 milions d'euros que el rei emèrit va fer a la seva amant Corina Larsen, procedents de l'Aràbia Saudita. Finalment, el fiscal exonera els quatre investigats del delicte de blanqueig, entre els quals hi ha Larsen. Recordem, però, que el rei emèrit no estava imputat ni en aquesta causa ni tampoc en les investigacions que la Fiscalia manté obertes a Espanya. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Carpeta tancada, en aquest cas, de la part de la investigació relacionada amb Joan Carles I, que estava fent el fiscal suís Yves Bertossa, el qual ha viatjat algunes vegades fins a Madrid per posar punts en comú amb la Fiscalia espanyola. Bertossa ha decidit arxivar el cas sobre els 100 milions de dòlars, 65 milions d'euros, que l'Aràbia Saudita hauria pagat al rei emèrit per les comissions de les obres de la Vela Meca i que Joan Carles hauria donat a Corina Larsen. El fiscal imputava els encausats, entre els quals no hi havia l'emèrit, però sí Larsen, el seu gestor, el seu advocat a Ginebra i altres banquers, un suposat delicte de blanqueig de capitals i cobrament de comissions irregulars. Ara, però, ja han quedat exonerats. Per tant, tot acabarà amb una sanció per no haver comunicat la transacció a l'Oficina contra el Blanqueig. Recordem que l'Estat espanyol, la Fiscalia del Suprem, ha prorrogat les investigacions sobre el rei emèrit fins al juny, a l'espera de nova documentació. Això no vol dir, però, que els fiscals esgotin el termini abans de prendre una decisió.
Gràcies, Mar. Mariano Rajoy, a tot això ha de comparèixer avui al Congrés a l'última sessió de la comissió que investiga l'anomenada Operació Kitchen. L'expresident espanyol diu que pensa explicar tot el que sap o vol que se sàpiga sobre aquesta suposada trama parapolicial orquestrada des del Ministeri de l'Interior per espiar Luis Bárcenas en benefici del PP. Ara ve les contradiccions amb el braç executor de tot plegat. José Manuel Villarejo són evidents. Rajoy diu que no ha vist mai el comissari, mentre que Villarejo ha assegurat que s'ha reunit amb Rajoy perquè va ser qui va donar llum verda a tot aquest espionatge. Així hem arribat a les 2:16. Fem una pausa i tornem amb més notícies.
RAC 1. Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i ara estrenem concessionari i taller a l'Avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
Vols que la teva taula faci més goig que mai aquestes festes? Subscriu-te ara a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't una coberteria Bra per a 12 comensals. Truca al 933-481-482, gaudeix del diari cada dia i posa elegància als teus àpats amb Bra i La Vanguardia.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1.
El temps és or, i el teu també és futur. Estudia a l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
A tu, jove aventurer, exploradora, curiosa de mena. Aquest Nadal a Bacus busquem futurs astronautes. Vine a les nostres botigues i aconsegueix una de les 250 beques per al curs d'astronauta dirigit a nens i nenes. Fins on arriben els teus somnis? A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Moda Multiòptiques. Moda Multiòptiques.
Moda Multiòptiques! Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè tens dues ulleres Mo progressives d'alta tecnologia per només 229 euros. Mo, només a Multiòptiques.
Aquest sopar de Nadal és ple de gent Loewy?
Normal. Si vens a Loewy, tens fibra de la bona bona i mòbil amb 10 gigas per només 29,95 preu final.
Que simple.
Molt simple.
I que Loewy.
Molt Loewy.
Corre a loewy.es o truca gratis al 1456. Loewy.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció de vins negres per celebrar. L'edició especial per maridar aquestes festes amb Acústic Negre 2019 del Celler Acústic, Brunos 2019 del Portal del Montsant i El Silenci del Molí 2017 de Raïmat. 6 vins negres valorats amb 80 euros ara per només 52. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aigua Vilajuïga.
RAC 1 migdia.
Ara són les 2:20. Reprenem el repàs a l'actualitat i ho fem amb una notícia d'última hora, perquè ho acabem de saber, mort l'actriu Verónica Forqué. Segons ha avançat el diari El Mundo i han confirmat diversos mitjans, aquest matí han trobat el seu cos sense vida a la casa on vivia, a Madrid. Quan hi han arribat els serveis d'emergències, no han pogut fer res per salvar-li la vida a Eudald Martínez.
Forqué tenia 66 anys i la seva última aparició pública va ser el programa de televisió espanyola Masterchef Celebrity. Justament fa poques setmanes que l'actriu va anunciar que deixava el programa per centrar-se en la seva salut mental.
¿Cómo estás?
La verdad, estoy regular.
Vaya.
Necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef.
Ya lo sé.
Pero esta vez hay que ser humilde y decir, no puedo más, no puedo más.
Si entregas el delantal, eso es que renuncias al concurso.
Sí, claro. Pepe.
Es una pena, Verónica.
Pepe, es que no puedo más.
Durant la seva carrera com a actriu, Verónica Forqué va treballar amb directors de la talla de Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga o Fernando Trueba, una trajectòria que també li va reconèixer amb 4 premis Goya, 2 com a millor protagonista i 2 més com a millor actriu de repartiment.
És una notícia, com dèiem, d'última hora que ampliarem si hi ha novetats. Mentrestant, obrim plana econòmica perquè la xinesa Great Wall Motors renuncia a invertir a les plantes que Nissan deixarà buides a finals de mes a Catalunya. Assegura que aquestes plantes se li queden petites pel projecte que té entre mans. El Departament de Treball assegura que hi ha altres propostes interessants sobre la taula, Montse.
El pla B és la proposta de convertir les plantes de Nissan en un hub d'electromobilitat i el projecte de la catalana Silence. Un dels punts que caldria polir és la ubicació exacta d'aquests projectes, qui es queda amb la planta de la zona franca i qui amb les de Montcada i Sant Andreu de la Barca. La mesa de reindustrialització ha convocat reunió telemàtica per aquesta tarda i divendres n'hi ha una de presencial també convocada. El conseller de Treball assegura que ara s'estudien les altres opcions.
Perquè vostès saben que no només hi havia la proposta de Great Wall Motors, sinó que hi havia altres projectes que van passar el tall en el seu moment a la mesa de reindustrialització i que es continuaran treballant. En aquest sentit no hem parat mai, no? Malgrat hi havia una proposta primera, diguéssim, no? Sobre la taula, hi havia altres projectes que són molt interessants i que no volem perdre.
Torrent, per cert, ha dit que intentaran que la inversió de Great Wall, que vol fer una planta més gran, es quedi a Catalunya. I en aquest sentit diu que mantindran el contacte amb la xinesa. Mentrestant, els prop de 3.000 treballadors de Nissan esperen saber aviat què passarà amb les fàbriques que ja han començat a parar motors.
Gràcies, Montse. Tot això, SEAT haurà de tancar la planta de Martorell 5 dies per falta de semiconductors aquest divendres i del 20 al 23 de desembre, per tant, immediatament abans de les vacances de Nadal. Això vol dir que la producció no reprendria fins al 10 de gener. Els treballadors s'acolliran a l'ERTO, que està en vigor des del setembre, per aquesta falta de semiconductors.
RAC 1 migdia.
Laura Borràs reclama al govern que assumeixi la direcció de l'escola de Canet de Mar. La presidenta del Parlament creu que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, hauria d'agafar la responsabilitat d'aquesta escola del Turó del Drac i negar-se a complir amb el 25% de classes en castellà. Borràs ho ha dit a Ràdio 4.
A la primera sentència aplicada que s'ha trobat ara a Canet, llavors diem no podem fer res. Doncs no, és impossible que no puguem fer res. S'ha de poder fer coses.
Què?
Per exemple, assumir la direcció del centre. Assumir les competències de la direcció del centre per poder dir, si nosaltres donem cobertura a tots els... perquè descarreguem la pressió sobre els professionals, que és el que acaba passant, eh?
Junts per Catalunya també reclama que el govern assumeixi la responsabilitat, però Esquerra no ho veu clar. Adrià Santa Susanna.
Els republicans emplacen a Junts per Catalunya a fer la proposta dins del govern. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, demana prudència i deixa clar que no li agrada massa la proposta.
Això no va o de solucions ara improvisades o màgiques, o tampoc de voler carregar-se l'autonomia dels centres i d'alguns dels centres del nostre país. Si algú té propostes. Jo no sé doncs, si la proposta o quines propostes s'han fet avui o en nom d'aquí, si són a títol individual, si són en representació d'una organització. Demà hi haurà una reunió novament del Consell Executiu de Govern. Esperem que allà es pugui debatre la situació.
Doncs bé, Junts ja ha confirmat que demà se'n parlarà al Govern. Per la seva banda, la CUP està a favor de la proposta de Borràs, que el Govern tingui el control de l'escola, i els comuns creuen que Can Brai hauria de protegir els professors. En parlen Edgar Fernández i Joan Mena.
El que no pot passar és que un govern català es desresponsabilitzi d'aquesta qüestió i digui que no pot fer res i que es deixi a la intempèrie a la comunitat educativa. Per tant, totes les propostes que arribin a assumir responsabilitat en la defensa de la llengua catalana seran benvingudes.
S'ha de protegir el conjunt dels equips docents del nostre sistema educatiu, el conjunt del professorat, i aquí doncs ha de ser el Departament d'Educació qui determini de quina manera doncs vol tirar endavant aquesta protecció.
El PSC també hi ha dit la seva, reclama que es deixi el marge als professors del debat polític. Per cert, que els socialistes no aniran a la manifestació de Som Escola d'aquest dissabte. Argumenten que tenen el congrés del partit i que tots els càrrecs seran allà.
Mentre en la família del nen de P5 de Canet de Mar, que va reclamar aquest castellà pel seu fill, ha publicat una carta on assegura que ha patit intimidació i amenaces i acusa el govern de la Generalitat de mentir, Helena.
En el text que han difós a través de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, els pares pregunten per què el conseller d'Educació va visitar la seva escola i no altres, on ha passat el mateix. L'acusen de tirar sentiments d'odi. Diuen que menteix quan parla del model d'immersió i recorden la sentència del Tribunal Superior de Justícia que marca que s'ha de fer el 25% de classes en castellà. Consideren que en el seu cas el govern ha volgut acabar amb la calma tensa, diuen textualment, després del procés, agitar les banderes i assenyalar-los com a culpables de voler acabar amb el català. La família demana respecte i que no se'ls faci servir com a element mediàtic. També es dirigeixen directament a la tutora del seu fill i a la resta de pares de la classe i els demanen que torni al bon ambient.
Isabel Díaz Ayuso, tot això, i ha tornat a posar cullerada, ha ofert les escoles de Madrid a les famílies que vulguin que els seus fills estudien en castellà.
Cualquier escolar que en España sea acosado porque quiere seguir estudiando en español, que es su derecho constitucional, que sepa que desde luego pueden ser inmediatamente acogidos en colegios de la Comunidad de Madrid. ¿Algo? Que desde luego lamentaría, porque esto no es la solución. Esto es darle la razón y sobre todo darles alas a los independentistas, que es lo que prefieren.
Díaz Ayuso, per cert, diu que a Catalunya s'haurien de poder fer en castellà el 100% de les classes. El que millora és la producció de llibres en català. Ha crescut un 10% respecte al 2020, ho diuen les dades presentades aquest matí pel Gremi d'Editors de Catalunya, que constaten que la ficció en català suposa el 30% del total de les vendes. De fet, el sector del llibre acomiada el 2021 com el millor any de la dècada. El sector recupera els nivells d'abans de la pandèmia i preveu tancar l'any amb un creixement global del 15% respecte al 2019, tant en ficció com en no ficció i literatura infantil i juvenil. Maria Cusó.
El sector editorial guanya múscul i confirma una tendència de creixement de la lectura que va començar el 2020 durant la pandèmia. En concret, aquest 2021 es tancarà amb un augment d'entre el 15 i el 17% de les vendes respecte al 2019. La recuperació d'un Sant Jordi pràcticament normal i el reforç de les llibreries, que es mantenen com el principal punt de venda de llibres de Catalunya per davant de les grans plataformes, són alguns dels elements que expliquen aquestes bones xifres. També l'augment de l'ús del llibre electrònic, que creix un 7% respecte a l'any anterior, ho explica Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors.
Que el llibre electrònic, que l'any passat també va tenir un creixement important, aquest any l'ha mantingut. I també el que ha tingut que clarament s'ha mostrat que ha fet un pas endavant i que fins ara no l'havia fet, és l'audiollibre. L'audiollibre estem veient que mica en mica està guanyant terreny dintre del que seria el llibre electrònic.
El creixement de vendes ha estat global, però és especialment destacable l'explosió del còmic i en especial del manga, que avança per primera vegada a la història el còmic nord-americà. Per cert, que actualment Catalunya produeix un 52% dels llibres de tot l'estat i genera uns ingressos de més de 500 milions d'euros.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2 minuts i arribarem a 2:15. El Barça jugarà contra el Nàpols, els setzens de final de l'Europa League, Xavi.
El rival més complicat de tots els que li podien tocar, amb l'anada al Camp Nou el 17 de febrer i la tornada a Nàpols una setmana després, el 24 de febrer. 18 anys després de l'última participació a la segona competició continental, els blaugranes s'enfrontaran doncs a l'equip italià, que ara mateix és el quart classificat de la Sèrie A. De la resta d'eliminatòries de l'Europa League destaca el Sevilla-Dinamo de Zagreb, el Leipzig-Real Societat i el Zenit-Zagreb Betis. Però on hi ha hagut rebombori, on hi ha hagut enrenou i de quina manera ha estat en el sorteig a la Lliga de Campions, prèviament a que sapiguéssim aquests encreuaments dels setzens de final de l'Europa League. I la història, o tot plegat, ve per un error a l'hora d'incloure la bola del Manchester United on no tocava. S'havia inclòs en els possibles rivals del Villarreal. Recordeu que van ser companys de viatge, per dir-ho així, a la fase de grups. Van compartir grup en aquesta primera fase de la Champions i, en canvi, no s'ha inclòs la bola del Manchester United on tocava, que és en el següent moment del torneig o del sorteig quan estaven decidint-se el rival de l'Atlètic de Madrid. De seguida ho explicarem, però tot plegat ha acabat amb que hi haurà una repetició d'aquest sorteig als vuitens de final de la Lliga de Campions. A les 3 de la tarda tornaran a posar en escenari els dos bombos i, per tant, tornaran a sortejar-se aquests vuitens de la Champions. Clarament el perjudicat és el Real Madrid, que li havia tocat al Benfica. És més, des de mitjans de Madrid expliquen que el club no està gens d'acord amb aquesta decisió de la UEFA de repetir tot el sorteig. Volia el Madrid que es mantingués la seva eliminatòria perquè era prèvia a que passés tot el que ha acabat succeint amb aquesta errada amb la bola del Manchester United. De seguida ho explicarem, de seguida donarem detalls, però abans el que dèiem, el Barça ja coneix el seu rival a la Europa League i Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
És el pitjor que podia tocar, clarament.
Sí, sí, el Nàpols és el més dur, el que es volia evitar i és finalment el que ha tocat. L'anada jugarà el dijous 17 de febrer al Camp Nou i la tornada dijous 24 a domicili. En l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions, el Barça es veurà les cares, per tant, dels vuitens de final de l'Europa League, perquè acabo de dir Champions,
no,
aquí m'ha traït el subconscient. El Barça es veurà les cares, per tant, amb un rival a qui ja va enfrontar-se el 2020 als vuitens de final, aleshores sí, de la Champions, interromputs per la irrupció del Covid. A l'anada, l'encara estadi de San Paolo, ara ja porta el nom de Maradona. L'equip entrenat per Quique Setién en aquell moment va empatar a un gràcies a Griezmann en un partit molt gris. Va ser el 25 de febrer i al cap de pocs dies, amb l'esclat de la pandèmia, la tornada al Camp Nou va suspendre's i no va jugar-se fins al 8 d'agost sense públic, amb triomf 3-1. Eliminar el Nàpols va permetre-li en aquell moment, aleshores, ser a la Final Four accidental que va organitzar la UEFA a Lisboa, que acabaria amb el fatídic 2-8 a mans del Bayern. De moment, encara no tenim declaracions per part del Barça. Sabem que el director de futbol, Mateu Alemany, valorarà aquest emparellament des de Turí, on està acompanyant Pedri a recollir el Golden Boy que atorga Tuttosport, i tan bon punt les tinguem, les oferirem a RAC1, aquestes valoracions que també es traslladaran a l'expedició del Barça a Aràbia, on demà hi juga l'amistós precisament en homenatge a Maradona contra River, i allà aquesta tarda sentirem tant Dani Alves com Xavi Hernández fent la seva pròpia valoració d'aquest emparellament contra el Nàpols. La resta d'encreuaments d'aquests setzens de final de l'Europa League són Sevilla, Dinamo de Zagreb, Leipzig, Real Societat, Zenit Betis, Atalanta, Olympiacos, Dortmund Rangers, Sheriff de Tiraspol, Sporting de Braga i Porto Lazio. Els vuit classificats d'aquest playoff entraran en el bombo del 25 de febrer per saber a qui s'enfrontaran els vuitens de final, un rival que serà un d'aquests vuit rivals. Olympique de Lió, Galatasaray, Mònaco, Spartak de Moscou, Leverkusen, West Ham, Estrella Roja o Eintracht de Frankfurt. Tots ells jugaran la tornada a casa seva, per tant el Barça ja sap que en uns hipotètics vuitens de final a l'Europa League la tornada seria lluny del Camp Nou. En tot cas, fins als quarts de final no s'enfrontarien a cap rival de la Lliga Espanyola.
Ara bé, per arribar a aquests vuitens hi ha feina, hi ha una feinada de por. De fet, la setmana passada ho comentàvem aquí, tornem a saludar ara mateix amb el Sergi Hernández. Sergi, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja dèiem que el Nàpols era clarament l'equip a evitar i parlaves d'aquests graons, d'aquests equips que disputen l'Europa League, i el Nàpols ocuparia un primer graó, el Barça estaria bastant per sota.
Sí, jo crec que el Barça s'ha quedat amb el cim, que és aquest Nàpols, que és cert que si mirem els resultats més recents potser ha tingut un pèl d'estancament, bàsicament perquè té força lesions i ha perdut el lideratge a Itàlia, però si obrim una mica el focus i mirem el que ha estat tota la temporada, està sent un equip molt, molt competitiu, un equip que a nivell de noms no ha canviat moltíssim respecte a la temporada passada. Potser el gran canvi és que han canviat Gattuso per Luciano Spalletti a la banqueta. I està sent un equip competitiu. De fet, és l'equip menys golejat d'Itàlia, de la Sèrie A, i no perquè sigui un equip defensiu, al tot el contrari, és un equip bastant atrevit, un equip que pressiona, un equip amb ritme, un equip amb laterals, Di Lorenzo i Mario Rui, que passen bastant, i un equip bastant mecanitzat amb la pilota, amb Fabián Ruiz, que és una mica el seu metrònom, amb extrems com puguin ser el Chucky Lozano, Politano, Insigne, que es relacionen bé amb el joc, i amb un animal a dalt que es diu Víctor Osimhen, que és un davanter de gambada, molt poderós físicament. Ara està lesionat, però en principi quan arribi l'eliminatòria ha d'estar, tot i que té la Copa d'Àfrica, que aquest és una altra inclemència pel Nàpols. Té tres jugadors molt importants, Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa i Víctor Osimhen, que han de jugar setmanes abans del creuament la Copa d'Àfrica i que per tant veurem com tornen. Però sí, rival difícil, rival que ara, si et toqués ara mateix, no sé si seria massa assumible pel Barça. El bo que té l'equip de Xavi és que té fins al febrer per recomposar-se una mica.
Gràcies, Sergi. Per cert, havies vist alguna cosa similar al que hem vist avui al sorteig dels vuitens de la Champions?
No ho recordava, la veritat, i hi haurà queixes, però a mi em sembla just que es repeteixi.
Sí, perquè de fet canvia el sentit de moltes eliminatòries, començant per la de l'Atlètic de Madrid, que, insistim, és un dels equips que ha presentat queixa formal i, per tant, un dels instigadors d'aquesta repetició del sorteig. Expliquem-ho detalladament com ha anat tot plegat. La primera eliminatòria en sortir ha estat la del Madrid contra el Benfica, fins aquí cap problema, però a l'hora de sortejar la segona eliminatòria d'aquests vuitens de la Lliga de Campions ha sortit el Villarreal en primera instància, i el seu rival, que no podia tocar mai de la vida el Manchester United per allò que van compartir fase de grups, doncs precisament ha estat el Manchester United l'equip que ha tocat els castellonencs. Lògicament ho han advertit els que estaven fent el sorteig, és a dir, els responsables de la UEFA, i el que s'ha fet és tornar a sortejar el rival del Villarreal, i en aquest cas qui ha sortit és el Manchester City. El problema ha estat en el següent pas d'aquest sorteig. Ha sortit la bola de l'Atlètic de Madrid, i a l'hora d'esperar qui sortiria, ha acabat sortint el Bayern de Múnich. El que ha passat és que no s'ha inclòs com a possible rival dels matalassers el Manchester United, és a dir, s'ha tornat a fer el sorteig al Villarreal, i a l'hora d'incloure una altra vegada la bola del Manchester United, aquest pas se n'han oblidat, i per tant l'Atlètic de Madrid ha vist com un dels possibles rivals, que era el United, doncs no podia tocar-li. Ha continuat fent-se el sorteig, i un cop acabat és quan han començat a arribar les crítiques, i fins i tot el conjunt matalasser és qui ha demanat, o un dels equips que ha demanat per fer-se aquesta repetició. La UEFA ho ha acceptat, i a les 3, tornem a repetir, és quan es farà la repetició d'aquest sorteig dels 8 vuitens de final de la Lliga de Campions. No cal dir que el Madrid és un dels equips perjudicats. Havia estat clarament un dels beneficiats, perquè el seu rival havia estat el Benfica, però amb la repetició del sorteig, de tot el sorteig, perquè la UEFA el que repetirà és tot el sorteig, doncs és un dels perjudicats. Des de mitjans de Madrid explicaven que el club volia presentar queixa, però a aquesta hora el que tenim és això, és que hi haurà sorteig de els 8 emparellaments, és a dir, ni tan sols la bola del Madrid-Benfica, que és cert que no té res a veure, perquè l'error és posterior a que sortissin la bola del conjunt blanc i la de l'equip portuguès. Per cert, per aquells que tingueu curiositat de saber com havien quedat els emparellaments, realment els equips potents, els equips que opten a endur-se el títol de la Champions, havien quedat força ben parats, perquè no hi havia cap, pràcticament cap encreuament entre aquests equips, diguem així, favorits. Era el Madrid-Benfica d'una banda, de l'altra també havia tocat l'Atlètic de Madrid-Bayern de Múnich, Villarreal-Manchester City, Paris Saint-Germain-Manchester United, Salzburg-Liverpool, Inter de Milà-Ajax, Sporting de Portugal-Juventus i Chelsea Lilla. A les 3, però, tot això ja no val, hi haurà repetició del sorteig.
RAC 1 migdia.
Marta, tornem a la informació que té a veure amb el Barça, perquè tens detalls importants d'aquest acord del Barça amb CBC. Ja sabeu que en un principi, i de fet divendres passat, el Barça va ser un dels equips que va votar en contra de l'acord de CBC amb la Lliga, però ara hi ha nous inputs que ens poden portar a una revisió d'aquest acord.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, el Barça està negociant amb CBC amb detalls molt concrets sobre l'estructura per poder arribar a un acord. No és gens fàcil, s'ha de remarcar, però l'acord amb el fons d'inversió ajudaria a aplanar el camí de fitxar al mercat d'hivern. El que seria automàtic per augmentar el límit salarial i poder inscriure noves incorporacions és que sortissin fitxes altes, i aquesta continua sent la prioritat, però paral·lelament s'està negociant amb CBC un acord que seria molt favorable per aconseguir-ho. S'està estudiant una estructura que sigui còmoda per al Barça. Ja hem dit sempre que aquesta via no s'ha donat mai per morta, ho sentíem de la boca del propi CEO del club, Ferran Reverter, fa uns dies, i també ho havia apuntat al diari Ara el 3 de desembre, però RAC1 pot ser certifica que a dia d'avui les negociacions estan en un punt àlgid, amb converses sobre aspectes molt detallats de l'estructura per dur-lo a terme, per molt que la postura oficial hagi estat la de sumar-se al xoc frontal de Florentino Pérez contra Javier Tebas. El Barça està jugant una partida d'escacs, pressionant alhora que negocia. Si està treballant molt a fons. I aquí hi ha un element que és determinant. El grup de banca d'inversions Goldman Sachs, que també forma part del fons CVC, i està jugant un rol molt important. Està servint d'element cohesionador i conciliador entre les parts perquè els interessa molt que el Barça i CVC s'entenguin, tenint en compte que Goldman Sachs vehicularà el finançament de l'Espai Barça si aquest diumenge surt ratificat pels socis al referèndum. Ja hi hauria una part del que està oferint CVC als clubs que estaria coberta i, per tant, les condicions podrien ser més flexibles amb el Barça, més ajustades a la seva situació. Un Barça que, recordem-ho, no vol més deute i necessita que l'acord amb CVC es basi en capital. De moment, l'estructura que ofereix CVC és més favorable als clubs que són societats anònimes i per això encara s'ha de trobar una solució que sigui viable per al club blaugrana. En això s'està treballant. De moment, és això, un procés amb una estructura, insistim, que ens detallen que és molt complexa, però que seria molt important per millorar les perspectives econòmiques i esportives del club. També cal tenir en compte que no tenen una data límit per sumar a l'acord amb CVC i poden adherir-s'hi, per tant, en qualsevol moment. Tot i així, en remarquen fons del Barça que s'ha de ser molt realista de cara al mercat d'hivern i que ara mateix el club continua molt lluny de poder fer incorporacions.
Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Per tant, feina als despatxos per intentar millorar el rendiment de l'equip que, jornada rere jornada, s'allunya una mica més del líder a la Lliga. Ahir no van superar del Barça, en aquest cas a Pamplona, empat a 2 gols, i ara mateix Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça és a 18 punts del líder i a 5 punts dels equips de la zona Champions.
Sí, el Barça té encara el partit pendent contra el Sevilla, però la victòria dels blancs ahir en el derbi madrileny contra l'Atlético fa l'equip que l'equip d'Ancelotti s'allunyi una miqueta més. Ahir 2-2, com deies, al Sadar, en un altre partit discretet i irregular del Barça contra l'Osasuna, en què només van tornar a brillar els del planter, els joves. De fet, d'una connexió entre Gavi i Nico va sortir el primer gol dels blaugrana, obra del mateix Nico. David García va fer de seguida el gol de l'empat per l'Osasuna en una jugada a pilota aturada, i de nou la joventut, en aquest cas d'Abde, que va ser un dels millors del partit, va servir per fer l'1-2, que podria haver donat els 3 punts al Barça si el Ximi Ávila no hagués empatat novament a 4 minuts pel final en un xut desviat per un Tití, que ahir va ser titular i que va gaudir així dels primers minuts de la temporada. Una decisió, per cert, que molts culers van qüestionar de l'11 que va presentar Xavi, novament amb 3 centrals i amb Luke de Jong a la punta d'atac. Després del partit, el tècnic es mostrava amoïnat pel rendiment del seu equip, content pel paper dels joves, però alhora preocupat pel fet que hagin de ser ells els qui tirin del carro en aquests moments complicats.
Jo crec que és la nota positiva, però a la vegada negativa. És a dir, els jugadors que estan marcant la diferència en aquests moments al Barça tenen 17, 18 i 19 anys. Això és un punt molt positiu pel futur del club, evidentment, no? Però també és un punt negatiu, perquè al final són jugadors tan joves que no sempre tindran un rendiment notable, excel·lent. Llavors és complicat tot això. O sigui, estem en una situació precària.
Gavi, Nico i sobretot ahir, com dèiem, Abde, que després del partit va passar pels micròfons de Barça TV i li van preguntar per la influència de Xavi precisament a la seva explosió. Abde, però, una mica d'era encara en aquesta faceta, no va saber massa què respondre i el document s'ha fet viral.
Ahí me ha pillado.
Me refiero en el sentido de que cosas te está diciendo, te está dando esa confianza que me imagino que un jugador como sí, tú quieres de encarar, de trabajar.
Claro, él me dice, si tú la tienes ahí, encara. No, claro, yo, pues claro.
Clar que sí, home, és que... A veure, quan anys té? 18, ara,
sí,
no?
Sí, acabat de fer, no? Sí, sí.
N'aprendrà. Messi, mira, era un bon drama, també.
Té terreny per créixer, tant en l'aspecte futbolístic com, en aquest cas, doncs, davant dels mitjans.
Sí,
i Abde al marge també s'expressava en la mateixa línia que Xavi. Gerard Piqué, que va donar la cara després del partit, reconeixent que no es pot mirar més enllà que el curt termini.
Yo creo que el objetivo ahora mismo es pensar en el próximo partido. El único objetivo es a corto plazo. Sabemos que, bueno, que a largo todos estos jóvenes que están ahora compitiendo y ganando minutos va a ser muy bueno para el club, pero ahora más que nunca hay que pensar en el corto plazo, en sacar resultados, en siguiente partido en casa ganar, volver a ganar y ganar y ganar. Ese es el único objetivo que tenemos.
I encara una última veu, en aquest cas de Luis Enrique, del seleccionador espanyol, que va ser present ahir en el derbi madrileny. Parlant del Barça, són declaracions a Movistar.
Es muy fácil. Es darle la confianza a Xavi, que todos creo que podemos ver que es una persona capacitada. Yo ya le veo mejoría al Barça, evidentemente no la mejoría que quieren todos los culés y todos los aficionados al fútbol, y que sea esto un cambio rapidísimo, esto va a llevar algo de tiempo, yo creo que menos del que piensan los demás. Darle confianza, tranquilidad, y aparecerá, porque yo creo que lo que está buscando es las armas y el potencial que tiene el Barça, y simplemente tranquilidad y confianza.
Crida, doncs, a la calma de Luis Enrique, que d'altra banda convindria no perdre, tal com ja va passar de fet ahir a la sortida del partit, en què es van viure alguns moments desagradables de tensió entre el president Joan Laporta i alguns aficionats que va recollir Televisió de Catalunya.
I el que dèiem a tot això, el Madrid continua aprofitant-se de les ensopegades als seus perseguidors. Ahir mateix va guanyar el derbi contra l'Atlètic de Madrid per 2-0. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Nova victòria del Madrid, i això cada cop és menys notícia. Ja en són 10 de consecutives, la ratxa comença a ser una cosa seriosa, 13 partits seguits sense perdre. En pocs dies el Madrid d'una atacada ha derrotat Sevilla, Atlètic de Bilbao, Real Societat i Atlètic de Madrid, pel mig l'Inter, i això ha obert aquest forat a la Lliga. 8 punts sobre el Sevilla, 9 sobre el Betis, 14 sobre l'Atlètic de Madrid i 18 amb el Barça. En fi, ara mateix la sensació és que no hi ha un perseguidor sòlid i fiable, i a més el Madrid tampoc dona cap símptoma de poder fallar, així que fins a nou avís aquesta lliga té clar color blanc. Carlo Ancelotti admetia el favoritisme del seu equip.
Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro.
La victòria d'ahir sense paliatius, 2-0, a l'Atlètic de Madrid se li va notar la ressaca i el cansament pel partit de Champions de Porto. Va tenir alguna fase interessant a l'inici de la segona part, coincidint amb l'entrada de João Félix, però poc més, la sensació de control del Madrid va ser total i absoluta. Dues assistències de Vinícius, de nou a gran nivell. Benzema va tornar a marcar, substituït això sí al descans. També va marcar Asensio, i Hazard i Bale es van quedar sense jugar. Ancelotti feliç, deia que per damunt de tot són un equip.
Tengo un equipo que me deja tranquilo, porque sé lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, son... tienen compromiso defensivo.
El Madrid no s'entrena fins dimecres i li queda jugar contra el Cádiz diumenge que ve al Bernabéu, i a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao el dia 22 per tancar el 2021.
Precisament tanca aquesta nit la 17a jornada de primera divisió el Cádiz, que rebrà a les 9 el Granada. I a partir de demà, Basses, tenim jornada de Copa del Rei.
Sí, en partit pels dos equips catalans que jugaran en aquesta ronda, que són l'Espanyol i el Girona, no encara el Barça, que no entra fins a la propera, i sense que n'hi hagi cap més, ja que tots ells, excepte, com dèiem, Espanyol i Girona, van quedar eliminats a la primera ronda de la competició. En el cas dels blanquiblaus, es veuran les cares demà a les 9 davant el Cristo Atlético de Palencia, un equip de segona federació, és a dir, de la quarta categoria del futbol espanyol, mentre que els blanquivermells viatjaran al camp de l'Osca, on hi jugaran una hora abans, a les 8, duel, per tant, entre dos equips de la mateixa categoria, de segona divisió. Un partit que Mitchell vol competir, tot i que tornarà a apostar pels menys habituals, alguns dels quals es quedaran directament a Girona, com el cas d'Estuani, Juanpe o Bernardo.
Jugaran joves. La eliminatoria es complicada, es dura. Tenemos, después de Ibiza, tres partidos en seis días, con lo cual hay muy poco tiempo, muy poco margen para tanto recuperar jugadores como para preparar la... tanto la eliminatoria como el partido de Liga, pero nosotros vamos a ir a competir y a intentar pasar, no tiramos nada, al revés.
Una jornada en què també estarem pendents del que faci l'Andorra, per exemple, que rebrà el Celta a les 7 per obrir aquesta segona ronda, que es completarà d'altra banda entre dimecres i dijous, amb els partits del Sevilla al camp de l'Andrax Balear, de la Reial Societat al camp del Zamora, del València al camp de l'Arenteiro Gallec, o del Betis, que jugarà a Talavera de la Reina com a partits més destacats.
I ara la resta del futbol.
Igual que a primera, avui també es tanca la jornada de Lliga Segona Divisió amb un Mirandés Reial Societat B a partir de les 9. També un partit al Calcio, el Roma Spezia, que començarà a 9:15. I encara en futbol internacional, hem sabut avui que un grup de jugadors del Manchester United ha donat positiu per coronavirus, segons apunten diversos mitjans anglesos. L'equip juga dimarts contra el Brentford, però ara la Premier estaria estudiant la suspensió del partit. El cas és que el brot de Covid al United s'afegeix ja al camp petit, al Tottenham i al Leicester, també de la Lliga Anglesa, a les últimes.
últimes setmanes.
Movistar Prosegur Alarmes presenta l'alarma intel·ligent. Molt més que un sistema de seguretat per casa teva o pel teu local o negoci.
T'ofereix assistència immediata i connectivitat permanent cada dia, 24 hores tot l'any. Gràcies a la seva central receptora on tens experts en seguretat a disposició per assessorar-te.
Movistar Prosegur Alarmes disposa d'una càmera mòbil de 360 graus que inclou reconeixement intel·ligent i permet detectar una possible intrusió. A més, permet l'accés en temps real a totes les gravacions a través dels dispositius connectats.
I per augmentar la protecció en cas d'una possible intrusió, Movistar Prosegur Alarmes comunica l'avís a la policia en menys de 29 segons.
Contracta ara Movistar Prosegur Alarmes per 9,90 € durant 6 mesos amb instal·lació gratuïta. Sol·licita més informació a les botigues Movistar al telèfon gratuït 900 200 730 o a movistarprosegur.es.
Aperitius i vermuts de qualitat. Conserves Baimar selecciona els millors productes del mar pescats de forma artesanal. Perquè mereixes la millor qualitat al millor preu. Conserves Baimar, el millor del mar. Demana-les al teu establiment o vermuteria habitual.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
El millor de ser un elf és saber que si desitges amb il·lusió un regal, t'arribarà siguis on siguis.
I al Corte Inglés pots sentir-te com un elf i fer totes les teves compres còmodament a la nostra app o a la web i t'ho enviem on i quan ho necessitis. El Corte Inglés. Mantenim viva la il·lusió.
Aquestes festes celebrem el 175 aniversari del Liceu amb la Caixa Regal Òpera. Triar entre 8 òperes i 2 ballets. La Flauta Màgica, Norma, Giselle. Dues localitats en les millors zones per 175 euros amb dues copes de Gramona incloses. Ja disponible a liceu.cat.
D'acord, em facilita l'adreça.
Problemes amb l'assegurança?
Sí, estic esperant a que em diguin a quin taller he de portar el cotxe.
No pots triar el que vulguis?
Què va, el que em diguin.
Doncs jo tinc llibertat per triar el que vulgui i a més per internet.
I amb qui tens l'assegurança?
Amb Verti, i pago només 180 euros l'any. Estic encantada.
Vine a Verti, que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital.
La reacció de Max Verstappen, que no sabia si riure, si plorar. De fet, jo crec que va fer totes dues coses. Després de guanyar el seu primer Mundial de Fórmula 1, va embogir el seu equip i no n'hi ha per menys. Un Mundial igualadíssim, que ha acabat amb un dels finals més increïbles de la història d'aquest esport. Álvaro de Mà, bon dia, explica'ns-ho.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Sí, tot semblava perdut per Max Verstappen a poques voltes pel final. Hamilton liderava i tenia a tocar el seu vuitè títol, però un accident del Williams de Nicolas Latifi quan faltaven 5 voltes per la bandera quadres ho va canviar absolutament tot. El safety car va neutralitzar la cursa. Red Bull va aturar Verstappen a boxes per posar-li pneumàtics tous, mentre Hamilton, amb pneumàtics més vells, es va quedar a la pista. El safety car va tornar a boxes quan faltava una única volta pel final, una única volta al límit que decidiria el campionat. Verstappen, amb millors pneumàtics, va superar Hamilton en un dels millors finals de la història de la Fórmula 1 per emportar-se la seva desena victòria de l'any i, el més important, el seu primer títol. Mercedes, que va haver de conformar-se amb el seu vuitè campionat de constructors consecutius, va reclamar per irregularitats amb la gestió dels doblats durant la neutralització per part del cotxe de seguretat, però la FIA va desestimar-ho i, tot i que l'equip pot apel·lar, Max Verstappen és el just campió.
I ara, atenció, Álvaro, perquè Max Verstappen, de cara al futur, pot ser un dels homes clarament a tenir en compte perquè és molt jove.
Als seus 24 anys i després de 7 temporades a la Fórmula 1, el debutant més jove de la història ja és campió del món. Després d'una única temporada competint en monoplaces, Red Bull li va donar la possibilitat de debutar a la Fórmula 1 amb Toro Rosso l'any 2015. El 2016 va passar Red Bull, guanyant la seva primera cursa amb l'equip i convertint-se d'aquesta manera en el guanyador d'un gran premi més jove de la història. Ràpid, talentós, agressiu i a vegades polèmic, els seus primers anys van estar marcats per grans actuacions combinades amb diversos accidents. Amb el temps, però, s'ha anat calmant, firmant un 2021 espectacular amb 10 victòries, 18 podis i 10 poles en 22 grans premis. Ha complert el somni del seu pare, Jos Verstappen, que va disputar 107 grans premis de Fórmula 1 entre 1994 i 2003, sent company, entre d'altres, de Michael Schumacher i de Pedro de la Rosa, va aconseguir 2 podis i al retirar-se es va marcar com a objectiu fer de Max campió del món. La duresa dels entrenaments ha funcionat. Verstappen és, des d'ahir, el 34è campió del món de la història de la Fórmula 1.
I ara parlem d'handbol. La selecció espanyola femenina va aconseguir la seva 6a victòria i jugarà els quarts de final contra Alemanya. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola disputarà dimarts, demà, contra la d'Alemanya als quarts de final del Mundial. Ahir, en aquest partit que es decidia el líder del grup a la fase principal, Espanya va acabar guanyant el Brasil per 27-24. Gràcies a aquest resultat, Espanya s'estalvia jugar contra Dinamarca, que ahir va derrotar les alemanyes amb la contundència d'un 32-16. Ahir Espanya va patir contra les brasileres, campiones del món el 2013. Va ser un partit ajustat, però amb una lleugera avantatge espanyola fins al final del partit. El millor d'Espanya, la porteria amb Sílvia Navarro, que va fer 14 aturades, i també la defensa. En atac, en canvi, l'equip de José Ignacio Prades va mostrar problemes que va acabar resolent Alexandrina Barbosa. Alemanya ja espera les espanyoles als quarts, un partit vital, ara ja sí, per entrar a la lluita per les medalles. Fins ara el camí que ha transitat Espanya durant la ronda preliminar i també a la main round ha estat força fàcil i l'ha aprofitat de la millor manera possible per guanyar-se l'oportunitat d'aconseguir una medalla a Granollers. D'altra banda, finalment hi haurà 2 jugadors del Granollers i 4 del Barça a la llista de 18 homes que farà la primera fase de preparació per jugar al Mundial d'handbol masculí del mes de gener a Hongria i Eslovènia. Xema Márquez i Antonio García del Granollers en formen part, se n'ha quedat fora Pol Valera, i els jugadors blaugranes que hi seran són Ariño, Pérez de Vargas, Aleix Gómez i Ángel Fernández. També hi seran Joan Canyelles i Ferran Soler. I han caigut de la llista prèvia Viran Morros, David Balaguer, Adrià Figueres i Valero Rivera Folk.
RAC 1. Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant l'abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't el de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre usant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, amb l'alarma ens podem quedar tranquils, encara que només hi anem per vacances.
Exacte! Encara que sigui una segona residència, si s'hi detecta qualsevol cosa, nosaltres rebem els senyals i les imatges, i la policia també pot comprovar-les, i fins i tot desallotjar la casa. I amb l'app pots veure casa teva quan vulguis, i si és necessari, hi va un vigilant per veure si tot està bé.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
És l'aliança militar més longeva de la història, però l'OTAN ha de refundar-se si vol sobreviure. Europa ha deixat de centrar l'interès d'Estats Units, preocupat ara per contenir l'auge de la Xina. L'aliança sobreviurà si reorienta les seves prioritats. Vanguardia Dossier analitza com ha de ser l'OTAN del segle XXI. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
RAC1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten...
Avisa l'equip d'Islàndia. Avisa l'equip d'Islàndia. És a punt de començar la ruta islandesa.
Des d'ara i fins a finals de temporada, la Ruta Islandesa, ràdio en directe per tot Catalunya.
Primera parada, Castell d'Aro.
La setmana abans de Nadal, muntarem una festa al voltant del pessebre vivent més antic de Catalunya.
Dijous 16 de desembre a les 7 del vespre,
vine a veure Islàndia en directe des de l'antic casino de Castell d'Aro.
Islàndia, amb Albert Om i tot l'equip del programa.
RAC 1, tots som 1.
Amb la col·laboració de Borges i Montse Interiors.
A les 3, el dediquem a l'agenda cultural que parla avui de cinema, i és que la Filmoteca celebrarà els 10 anys de la seva seu al Raval amb un cicle de les pel·lícules que han marcat la seva història, com Rio Grande, que és el que es projectava el 2017 en el moment de l'atemptat de la Rambla, a tocar de la Filmoteca. Dani Cortés.
Rio Grande és una de les pel·lícules que més recorda la Filmoteca perquè en el moment de l'atemptat van decidir mantenir la projecció amb normalitat per evitar una sortida en estampida del públic. També es commemorarà la primera projecció en 3D o la presència de Jean-Pierre Léaud el 2016. Això en un 2022 que el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, no s'atreveix a dir si serà el de la recuperació definitiva. Això sí, celebra que aquest any s'han acostat molt a la normalitat. Hi ha hagut prop de 85.000 espectadors, que són 3 de cada 4 del 2019.
Algunes de les meves companyes van estar en la reunió de Filmoteca espanyoles i la sensació de crisi era molt més accentuada amb altres filmoteques que no pas amb nosaltres. Tenim una mitjana de públic més aviat elevada, per tant, és un públic particularment sensible. No hauríem vingut si no haguéssim tingut aquesta sensació de seguretat.
Altres cicles de l'any que ve inclouen un dedicat al centenari de Pier Paolo Pasolini o un altre sobre el diàleg del cinema amb altres disciplines artístiques.